Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per seguir portant el paraigües. La pluja ens amenaçarà bona part del dia d'avui amb ruixats que seran més intensos aquest matí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Tots vosaltres coneixeu el Museu del Suro de Palafrugell. Dins hi ha l'Institut Català del Suro, que és un consorci que tenia participació pública i participació privada. Bona part del suro que s'exporta arreu del món surt d'aquest consorci i el govern català ara ha aprovat la dissolució d'aquest consorci català del suro. Al desembre es farà efectiva i passarà a ser una entitat sense ànim de lucre i privada. Bon dia, Elena Santín.
Bon dia. La Generalitat va ratificar ahir la dissolució i liquidació del consorci de l'Institut Català del Suro. Aquesta acció prové d'un acord de govern de 2011. El director de l'Institut, Albert Areu, ha explicat en declaracions a Ràdio Capital que es tracta d'un procés natural, ja que l'Institut ha anat creixent i ara ja està preparat per funcionar sense l'administració.
Us hem de dir que quan vam veure la notícia que sortia de l'acord del Consell Executiu d'aquest dimarts, ens vam espantar, pensàvem que era una qüestió que el govern havia decidit finalment no dissoldre aquesta entitat. Veiem que el que volen realment és deixar que es tingui participació privada completament. Després ho ampliarem. És una bona notícia que un institut com aquest, una entitat com aquesta, tingui prou força com perquè tota la seva participació sigui privada. Són les 8:02, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. Per exemple, que el ple de Palamós ha aprovat un pressupost pel 2019 que puja un 2,6% respecte l'any passat. Sobre inversions, s'hi destinaran gairebé 1,7 milions d'euros. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia. Els nous comptes van tenir el suport dels dos partits del govern, Esquerra i Convergència i Unió, de Junts per Palamós i de la regidora no adscrita Vanessa Mangic. El PSC, principal grup de l'oposició, es va abstenir i la CUP va votar-hi en contra. Aquest any també es preveu convocar un procés participatiu perquè els palamosins i palamosines decideixin on invertir 100.000 euros.
Aquesta setmana ha començat un projecte per mirar de solucionar els problemes que tenen els ciutadans amb mobilitat reduïda de Palamós. Judit Saez, bon dia.
Efectivament, va parlar de tot tipus de barreres, inclús aquelles que podrien posar els mateixos ciutadans per accions incíviques, com un cotxe mal aparcat. De manera que es considera necessari conscienciar la ciutadania i per això desenvoluparan xerrades i tallers.
Aquest és el titular que ens explicava que David Sagrera, síndic de Greuges de Palamós, va explicar ahir al Supermatí de Ràdio Capital que el Pla Zero Barreres servirà per solucionar tot tipus de barreres, no només aquelles que són arquitectòniques. Ara sí, aquest projecte que comença aquesta setmana i que vol evitar els problemes o mirar, plantejar com resoldre els problemes dels ciutadans que tenen mobilitat reduïda a Palamós. Ara sí, Judit Saez, bon dia.
Bon dia, sí, aquesta iniciativa forma part del projecte Palamós Zero Barreres, en el qual es treballarà per millorar la via pública, els equipaments municipals i inclús incidirà en el sector comercial i turístic, amb l'objectiu de trencar amb els obstacles d'aquells palamosins i palamosines que tenen dificultats per moure's pels carrers de la ciutat.
Josep Maria Rufí valora el seu mandat a l'Ajuntament de Torroella molt positivament, tot i ser un mandat curt, després d'anunciar que no es tornarà a presentar. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. En una entrevista en aquest mateix programa, Josep Maria Rufí va fer balanç del seu mandat i va parlar del seu futur en la política.
Jo en aquest moment ja porto 3 mandats encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana i penso que és un bon moment per anar fent relleus.
L'alcalde va parlar dels projectes més importants al municipi, com la zona esportiva i altres equipaments.
Diumenge diumenge passat publicàvem la notícia de la implantació de l'administració electrònica a l'Ajuntament de la Bisbal. Al Supermatí també en vam parlar, vam fer esment dels avantatges que a la llarga comportarà i parlàvem de les possibles molèsties que puntualment podria ocasionar la ciutadania. L'oposició de la Bisbal no ha trigat a prendre posició sobre aquest tema, Manel Magrinyà.
Bon dia. L'exalcalde Òscar Aparicio critica la forma en la que s'ha aplicat l'administració electrònica a l'Ajuntament de la Bisbal.
Paguem al govern que apliqui l'administració electrònica, però ho faci de la mà del ciutadà, no contra ell.
Fins al 2020 no serà obligatòria aquesta implantació i el grup municipal del PSC Independents per la Bisbal creu que s'hauria d'haver informat millor la ciutadania.
A la Bisbal també s'està celebrant aquest any la 8a edició del popular Tastaulletes, amb algunes novetats, Manel.
El Tastaulletes de la Bisbal torna amb novetats.
I es tracta, doncs, de conjuminar gastronomia i ceràmica.
Fins al 28 d'octubre hi ha temps per visitar la mostra.
Aquesta és l'activitat informativa d'avui. L'activitat cultural al Baix Empordà avui també passa per Platja d'Aro i per Torroella de Montgrí a Oeteja Mitaf.
Bon dia. Primer us volem convidar a la nova campanya gastronòmica de tardor a Platja d'Aro sota el títol Platillo de Beniuts, amb el Caragol com a protagonista. I també us volem proposar reservar-vos el dissabte per un espectacle que combina teatre, dansa i circ sota el nom de Mundos de Papel de la companyia Boletemps.
I un dia més, Albert Aparicio, sembla que hem de portar paraigües, eh? Bon dia.
Bon dia. Continua el mal temps provocat per una nova gota freda que porta aire fred en alçada i que s'alimenta de l'aportació d'humitat del Mediterrani. Això vol dir que avui tornarà a ser una jornada dominada per núvols i precipitacions que localment poden ser més intenses aquest matí. El gruix de precipitacions es traslladarà cap al sud de Catalunya cap a la tarda, però degut a la massa d'aire inestable es poden produir ruixats a l'Empordà durant tot el dia. La temperatura no experimentarà gaires canvis, amb poca amplitud tèrmica. Avui els valors oscil·laran entre els 17 i els 22 graus. El vent dominarà del quadrant nord-est, el gregal, amb ratxes entre febles i moderades. Demà millora lleugerament l'estat del temps pel matí, però continuarem amb intervals de núvols i la possibilitat de nous ruixats.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Són les 8 i 7 minuts. Obrim amb una informació que us avança Ràdio Capital. Una informació important sobre una entitat de Palafrugell i de tot Catalunya, perquè el govern va aprovar aquest dimarts la dissolució del Consorci de l'Institut Català del Suro. No es farà efectiu fins al desembre. A partir de llavors passarà a ser una entitat sense ànim de lucre i privada. Helena Santín.
La Generalitat va ratificar ahir la dissolució i liquidació del Consorci de l'Institut Català del Suro. Aquesta acció prové d'un acord de govern de 2011. El director de l'Institut, Albert Areu, ha explicat a Ràdio Capital que es tracta d'un procés natural, ja que l'Institut ha anat creixent i ara està preparat per funcionar sense l'administració. Al desembre se'n podran saber més detalls. Tot i això, Areu assegura que l'activitat de l'entitat continuarà de manera normal. Ha insistit en que tan sols és un canvi de forma. Aquest canvi respon al caràcter del sector surer català, que està basat en petites i mitjanes empreses privades.
Moltíssimes gràcies a Helena Santín i a tot l'equip de Ràdio Capital. El ple de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat els comptes, el pressupost pel 2019, amb un increment del 2,6% respecte a l'any passat. I ho ha fet amb un suport, amb el suport dels dos partits del govern, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, a més de Junts per Palamós i la regidora no adscrita Vanessa Mañic, l'exregidora del PP. Per la seva banda, atenció, el PSC es va abstenir, deien que era un vot de confiança, i la CUP va votar-hi en contra. Què més en sabem, Pedro Ruiz?
En inversions hi haurà uns 1,7 milions d'euros. El consistori preveu destinar aquests diners d'inversions, per exemple, a la construcció d'una nova pista poliesportiva anexa al pavelló d'esports, el cost de les expropiacions per fer una millora de la fosca o les obres al camí de ronda que comprèn entre el passeig de les Pites i la platja de Castell. Novament, mitjançant un procés participatiu, els ciutadans de Palamós podran escollir a quina partida destinen 100.000 euros d'inversió. En relació als impostos, l'executiu s'ha inclinat per congelar-los, així com també les taxes. Per tant, no hi haurà un increment associat a cap d'aquests. També es destinarà una part per seguir reduint el deute del municipi. Des de la perspectiva dels barris, l'Ajuntament diu que treballarà per fer un pla director de via pública i contempla fer reparacions de diversos vials i asfaltatges, com ara el de l'Avinguda Catalunya o la de l'11 de setembre. A més, s'instal·laran i ubicaran càmeres de trànsit. Finalment, fa uns mesos, Palamós es va adherir al projecte de ciutat educadora. El govern defensa que es faran més campanyes per evitar el bullying o assetjaments sexuals.
Ara no marxem de Palamós, perquè ha començat el projecte Palamós Zero Barreres. Al llarg d'aquesta setmana es tractaran els problemes que tenen els ciutadans amb mobilitat reduïda a causa de l'estructura i l'estat arquitectònic del municipi, Judit Sáez.
Josep Maria Rufí va deixar clar a l'entrevista que el seu adeu és només en clau municipal i que està a disposició del partit i de Catalunya. Va reiterar que és un bon moment per a deixar-ho i pensar en nous relleus.
Evidentment, aquesta no és la Judit Sáez. Intentarem recuperar-la de seguida. De fet, la tenim aquí, Judit, ja ets aquí. Això, dèiem que es volen resoldre aquests problemes que dels ciutadans que tenen mobilitat reduïda i no només són problemes de barreres arquitectòniques.
Aquesta setmana s'ha posat en marxa un projecte destinat a solucionar els problemes d'accessibilitat a Palamós. La iniciativa s'emmarca dins del programa Zero Barreres i forma part del projecte Palamós Ciutat Educadora del Síndic Municipal de Greuges i compta amb la col·laboració de diverses entitats. La iniciativa treballarà principalment en relació a la via pública i als equipaments municipals. L'objectiu és desfer-se de les barreres que impossibiliten als ciutadans accedir i moure's pel municipi. Tanmateix, també incidiran en el sector comercial i turístic, de la mateixa manera que en aquells establiments i centres privats, com en els comerços de la ciutat.
Ara sí, el síndic ha recordat que el pla no només està destinat a la problemàtica de la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda. És així, Judit?
Efectivament, el síndic de Greuges va explicar-ho ahir a l'entrevista al supermatí de Ràdio Capital. De fet, va destacar que han rebut diverses queixes respecte a aquest afer, però va voler aclarir que treballaran per solucionar tot tipus de barreres, no només aquelles arquitectòniques. David Sagrera, l'escoltem.
El projecte no afecta únicament a les barreres arquitectòniques, tot i que aquest any sí que ens hem centrat molt en el tema de barreres arquitectòniques. I després, en un futur, per l'accés en els equipaments públics, que també hi ha barreres per entrar a determinats equipaments públics encara. Barreres del tipus, doncs, que potser hi ha un fanal o un senyal de trànsit que està mal col·locat en una vorera i no dona l'amplada, que no hi ha una rampa en un pas de vianants o que aquesta rampa no està ben executada i aleshores hi ha com un graó que fa que es puguin clavar les rodes de davant de les cadires.
També va parlar de barreres inclús sensorials per persones cegues. La finalitat principal del pla, doncs, a part de solucionar les preocupacions i problemes estructurals que tenen els palamosins i les palamosines, és també que prenguin consciència de les pròpies accions incíviques. Per exemple, deixar aparcat el cotxe enmig d'un pas de vianants o sobre la vorera.
El projecte Palamós Zero Barreres no és únic i exclusivament un tema d'arreglar, que això és molt important, d'arreglar aquests punts negres, sinó que això va aparellat amb una conscienciació ciutadana perquè es puguin garantir el dret a la mobilitat de totes les persones.
D'aquesta manera, el projecte va aparellat amb la conscienciació ciutadana i s'organitzaran diverses activitats i tallers per aconseguir-ho, ja que, tal com ha explicat el síndic, moltes vegades són els propis ciutadans els que posen barreres als altres. Per últim, ha recordat que al síndic es poden presentar totes les queixes contra l'administració que els ciutadans necessitin i els ha convidat a fer-ho per tal que el centre faci alguna recomanació perquè l'Ajuntament resolgui el problema. Quelcom que és molt minoritari, la majoria de vegades la població només s'hi posa en contacte per resoldre dubtes.
I des de Palamós cap a Torroella amb so de trompetes. Quan queda menys d'un minut per un quart de 9 del matí, Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, va anunciar fa uns dies que no es tornaria a presentar a les eleccions municipals. Aprofitant aquest anunci, el supermatí el vam entrevistar i va fer balanç del seu mandat i vam parlar de temes d'actualitat del municipi, Laia Bodro.
Josep Maria Rufí va deixar clar a l'entrevista que el seu adeu és només en clau municipal i que està a disposició del partit i de Catalunya. Va reiterar que és un bon moment per a deixar-ho i pensar en nous relleus.
Hem aprovat el pressupost per l'any 2019, hi ha una bona estabilitat a l'Ajuntament, hi ha projectes en curs i pel proper mandat, i ja et dic, després d'aquests 12 anys a l'Ajuntament, 5 anys d'alcalde, 3 de tinent d'alcalde i 4 de regidor de l'oposició, és un bon moment per anar pensant en nous relleus.
L'alcalde va voler destacar que, tot i ser un mandat de només 3 anys, han quedat poques coses a fer i que els projectes que van anunciar s'han anat fent realitat tots, com l'ampliació de la zona esportiva i diferents equipaments culturals. També va ser preguntat per la notícia recent sobre la sortida a concurs de la promoció turística del municipi, fins ara a càrrec de l'estació nàutica. Rufí va deixar clar que una partida tan important com aquesta als pressupostos s'havia de dur a concurs.
Evidentment, els meus requeriments legals pel que fa a l'administració i la gestió econòmica del municipi es van marcant el camí. Estem parlant d'una aportació important del municipi de més de 100.000 euros i, per tant, era imperiós això posar-ho a concurs. A ningú se li escapa que el coneixement d'aquesta promoció turística el té l'estació nàutica i jo estic segur que estan ben situats per tal d'optar-hi perquè tenen aquest coneixement que li deia.
Va valorar també molt positivament el desviament de cotxes cap a Verges, que ha reduït el pas de vehicles per al municipi. En canvi, es va mostrar en desacord amb la decisió de la Generalitat de treure la gestió del menjador escolar a les AMPAs. Per acabar, Rufí va qualificar d'intolerable la decisió de la Fiscalia de demanar la pena mínima per a Dolors Bassa i els presos polítics.
La Bisbal, l'exalcalde Òscar Aparicio critica la forma en què s'ha aplicat l'administració electrònica a l'Ajuntament. Creu que s'hauria d'haver aprofitat el marge de temps per informar millor la ciutadania. A la Bisbal hi ha en Manel Magrinyà.
Bon dia. El grup municipal d'Independents per la Bisbal, PSC, es congratula de que l'Ajuntament s'hagi adaptat per fi a l'administració electrònica, després que aquest grup afirmi haver-ho estat demanant des de l'inici del mandat. Tanmateix, però, critica la improvisació del govern municipal en un tema tan important com és l'administració electrònica, que ha de suposar una millora en la relació dels ciutadans amb l'Ajuntament. Escoltem Òscar Aparicio.
Un cop el govern espanyol recentment ha prorrogat l'aplicació de l'administració electrònica fins l'any 2020, entenem que l'Ajuntament hauria d'haver aprovat una transició progressiva. Hauria de ser conscient que molta gent o bé no disposa a hores d'ara dels certificats digitals o bé no saben emprar. Per això el prudent hauria estat aprofitar aquesta pròrroga per aplicar mesures com l'edició de díptics d'informació i la realització de cursos de formació als afectats, per garantir una aplicació de l'administració electrònica sense que pugui ocasionar problemes en les peticions d'activitats, de subvencions, etc. a les entitats municipals i que alhora les predisposin o compliquin el ciutadà contra aquesta implementació que entenem molt avantatjosa. Paguem al govern que apliqui l'administració electrònica, però ho faci de la mà del ciutadà, no contra ell.
Des del grup municipal del PSC Independents per la Bisbal esperen que no hi hagi ciutadans, empreses ni cap entitat que resulti afectada per a aquells que consideren manca de previsió del govern municipal d'Esquerra Republicana, CUP i Iniciativa en aquesta qüestió.
Us ho dèiem als titulars. La Bisbal també s'està celebrant enguany la 8a edició del Popular Tastaulletes, que es presenta amb algunes novetats que ens explica Manel Magrinyà des de la capital del Baix Empordà. Bon dia de nou, Manel.
El Tastaulletes és una mostra que combina gastronomia i ceràmica amb la voluntat de treure visitants a la ciutat i potenciar-hi el turisme fora dels mesos estivals. Enguany s'ha programat una ruta gastronòmica i les persones que la facin podran valorar els tastets i, segons els resultats recollits, es premiarà el millor tastet i el millor menú degustació. Ens en dona detall Gemma Pasqual, regidora de Promoció Econòmica de la Bisbal.
Tenim una desena de propostes gastronòmiques de restaurants, bars i pastisseries. Una altra de les novetats d'enguany seria que el que és l'exposició col·lectiva de les noves col·leccions de servei de taula de ceràmica està al Terracota Museu. El que podeu trobar és una tretzena de productors de ceràmica utilitària, doncs, que exposen les seves noves col·leccions i teniu temps, doncs, per anar a veure aquestes col·leccions fins al 28 d'octubre.
Ceràmica i gastronomia mariden, doncs, a la Bisbal fins al 28 d'octubre.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge es trobarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la visita...
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Al Supermatí són les 8 i 21 minuts. Avui us volem parlar, atenció, de l'estollador de la Riera de Pedralta de Santa Cristina d'Aro. És l'estructura externa d'un molí fariner hidràulic. I atenció també perquè és l'únic que es coneix actualment a Catalunya. Hi ha un equip que aquest estiu va treballar per excavar i recuperar-lo. En aquest equip hi havia l'arqueòloga Dolors Codina, amb qui parlem aquest matí. Senyora Codina, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, què és un estollador?
Un estollador és... És un sobreeixidor. És un lloc on hi ha una comporta que s'obre i es tanca en funció de la necessitat d'aigua que tingui el molí en aquells moments. I això rep el nom, a part de sobreeixidor, també rep el nom d'estollador.
De quina data és aquest tan únic que podem veure a Santa Cristina d'Aro?
Aquest que nosaltres hem excavat té dues fases. Una primera... que nosaltres situem inicialment en l'època medieval, que podríem parlar del segle XII-XIII, i una segona fase més moderna, en la que ens trobaríem doncs, en el segle XVI-XVII.
Mm-hmm. I què és que té que el fa tan únic a Catalunya?
Bàsicament... la seva singularitat és que té un estollador doble, és a dir, en té un d'inferior i un de superior posats allà mateix, que estan vinculats, que estan travats al mateix temps amb una resclosa, i és una resclosa no com... resclosa no en el sentit d'una paret que tancaria un espai on s'acumularia aigua i que s'obriria o es tancaria a partir del sobreeixidor per expulsar-la o guardar-la, sinó que és una resclosa que porta l'aigua directament cap a la roda del molí. No aguanta l'aigua, sinó que al contrari, la porta directament cap al molí, i aquesta resclosa té una pendent gairebé vertical que fa doncs, que el salt d'aigua que es produeix tingui molta força hidràulica, molta potència.
Uh-huh. I a Santa Cristina d'Aro, en quin punt el podem veure? Es pot anar a visitar?
Sí, sí, és completament visitable, i això es troba en el camí, a davant del camp de golf,
sí,
de la part nova del camp de golf,
uh-huh,
just en el punt d'entrada del camp de golf,
uh-huh,
en el que hi ha com un petit camí de terra,
uh-huh,
on la gent passeja i la gent va a cavall i va amb bici, doncs just en allà.
Quan li van proposar venir a treballar en aquest espai? Perquè en què es van basar les feines de l'equip d'arqueòlegs aquest estiu?
Doncs això es va fer el mes de juliol d'aquest estiu i nosaltres el que vam fer doncs, va ser una mica coordinats amb la brigada de l'Ajuntament, doncs, fer la neteja, fer el seguiment de com es feia la neteja de tot el que és la flora que hi havia al costat d'aquest estudiador, que era molt, molt important. Realment l'estructura no es veia, estava completament tapada, estava emboscadíssima. I doncs llavors ja només amb la neteja que es va fer ja es va recuperar una bona part de l'estructura. Llavors nosaltres el que vam fer va ser acabar de netejar-la, intentar veure si es conservaven nivells arqueològics vinculats amb l'estructura, i un cop fet això doncs es va decidir que, atès de la seva importància, era el que era més important de fer era poder consolidar l'estructura. Això es va proposar a l'Ajuntament, automàticament va dir que sí, i després de la intervenció arqueològica el que s'ha fet doncs, va ser la intervenció de restauració i consolidació del monument, que ajuda moltíssim a que ara en aquests moments sigui visitable, ja que no hi ha cap mena de perill ni de conservació de les parets ni de perquè la gent es pugui doncs, fer mal o qualsevol cosa perquè una pedra belluga. Ara està tot perfectament consolidat i a punt per ser visitable, que és el que realment interessa en aquestes intervencions, no? Que finalment el públic el pugui visitar.
Tenim prou en compte patrimoni com aquest al nostre país?
No, el cert, bueno, des del meu punt de vista, que és un petit punt de vista, però jo penso que no, que caldria una revisió del patrimoni local, perquè hi ha moltíssims municipis que tenen un patrimoni importantíssim, però importantíssim, i que no el valoren, perquè no ens han educat en la cultura de valorar el nostre propi patrimoni, no? I això és trist, perquè moltes vegades quan sortim a l'estranger el primer que fem és anar a veure qualsevol resta arqueològica, no? Cosa que les que tenim al poble del costat ni tan sols les coneixem.
Perquè som conscients de tot el que tenim. Si un dia ens poséssim a mirar el que tenim al nostre voltant, potser ens sorprendríem, no?
Oh, jo crec que sí, que ens sorprendria moltíssim. Sí. Sí, no en som conscients, no. Què va. Jo crec que no.
Perquè... No. Si jo ara digués, és que voldria veure això, patrimoni desconegut de les comarques de Girona. Per on hauria de començar?
Bona pregunta. Bueno, hi ha moltes excavacions. S'ha fet molta cosa, realment, en el patrimoni. Tampoc es pot dir el contrari. El que passa és que no s'ha donat a conèixer en moltes ocasions. Llavors, una mica el que es pot fer és consultar la carta arqueològica de les comarques gironines. I...
Existeix, veus que no teníem ni coneixement que existia aquesta carta arqueològica.
Sí. Existeix una carta arqueològica de les comarques gironines. La primera versió, que ja fa uns quants anys que està feta, fins i tot està publicada en una monografia de la Generalitat, vull dir que sí que existeix, és consultable, i actualment des del Departament de Cultura del Servei d'Arqueologia, en la seva pàgina web, hi ha molts d'aquests jaciments que són consultables inclús online, que et diuen on són, quan es poden visitar, si estan oberts al públic, si no. Realment sí existeix unes vies per saber i per consultar, però és que són vies que són poc conegudes igualment.
Clar, potser són poc accessibles al...
No, això que et comento és accessible a tothom.
Sí.
El problema és que, per exemple, jo ara t'ho de tu, però perquè jo estic en aquest món i sé que aquestes vies existeixen.
Clar.
Però, si no, el problema ja no és tant que tu puguis consultar-ho, que no ho és en absolut, sinó que tu sàpigues que existeix per poder-ho consultar.
Sí, està clar.
Sí.
Bé, mira, almenys nosaltres hem intentat posar el nostre granet de sorra perquè la gent ho conegui, perquè intentar despertar alguna consciència, algun interès amagat en algú per l'arqueologia, que segur que existeix.
Mira, sí, home, tant de bo, tant de bo.
Sí, segur que hi és. No sé, li volia preguntar també en què està treballant. És que m'interessa molt la feina dels arqueòlegs perquè hi ha molts mites, i en què esteu treballant ara mateix?
Ara mateix, mira, ara mateix fa uns dies acabem de tancar la campanya d'aquest any a Vilanera, a la necròpolis d'incineració de Vilanera, que està a l'Escala, allà de l'Empordà, a l'Alt, vaja. Que hem lloc d'Empordà, sí.
I en què consisteix, si ens ho pot explicar així una mica?
Sí, sí, cap problema. És una necròpolis que es va localitzar l'any 2000 arran de la construcció que s'havia de fer en aquells paratges d'un camp de golf. Llavors, afortunadament, el camp de golf va quedar parat per pressió popular, però una vegada va servir. I llavors, bueno, doncs, en aquests moments s'ha reprès l'excavació ja fa 3 anys i es tracta d'una necròpolis que té una part del Bat del Ferro, és a dir, estem a uns 600 abans de Crist, en el que trobem unes tombes d'incineració, diguéssim, els morts els cremaven i els posaven a dins d'un recipient ceràmic que posaven a dins d'una fossa excavada en el subsol, i aquestes estructures de cremació se situen al voltant d'un gran túmul d'època neolítica, que el datem aproximadament en el 4.500 abans de Crist. Té dues fases d'ocupació de la necròpolis molt llunyanes, però bueno, que realment són molt interessants.
Sí, home, i també és interessant això, que s'aturessin obres perquè es van descobrir aquestes restes, que potser seria la solució per moltes de les polèmiques urbanístiques que hi ha, que trobar-hi restes arqueològiques a sota.
No, bueno, nosaltres en aquest cas això era una propietat privada. Uh-huh. El senyor doncs tenia aquest projecte del camp de golf, però no el va aturar l'arqueologia. Nosaltres només vam nosaltres estàvem allà excavant perquè això està molt a prop d'Empúries, en una zona protegida. Uh-huh. I per tant, per llei s'havia de fer una prospecció, vam trobar aquesta necròpolis, es va començar a excavar, i paral·lelament a l'excavació es va crear un moviment popular molt important. Uh-huh. d'anar contra la construcció d'aquest camp de golf, perquè no només era el camp de golf, sinó que era també la construcció d'un centenar d'habitatges en el turó de darrere.
Uh-huh. Clar.
Llavors va ser bàsicament la pressió popular la que va frenar el camp de golf. Nosaltres no tenim poder. No.
Sí, però sí que és veritat que moltes vegades quan es troben
restes
com aquestes sí que s'aturen les obres o almenys es replantegen. Això sí que passa moltes vegades.
Sí, s'atura en el sentit de que es retarda fins que està acabat d'excavar.
Uh-huh.
Aturar-lo definitivament és molt complicat, ha de ser una resta excepcionalíssima.
Ja.
El que sí que es fa moltes vegades és replantejar. És cert que si per exemple trobes una gran vila romana plena de mosaics i has de passar-hi una carretera per sobre, doncs si la carretera es pot desplaçar de 50 metres, doncs oita, un favor que fem a tothom, no? Però això ja no som nosaltres que ho decidim. Això ja passa per una altra distància.
Dolors Codina, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí per explicar-nos aquest projecte de l'estollador de Santa Cristina i per parlar d'arqueologia. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment, bon dia per tots.
Nosaltres continuem el Supermatí amb una cançó que ja és a la fórmula de Ràdio Capital, que és Shallow, de Lady Gaga i Bradley Cooper, de la pel·lícula A Star Is Born. Tell me something, girl. Are you happy in this modern? Something else you're searching for. I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, 36 minuts, això és el Supermatí Ara, l'actualitat general. Ens porta a Catalunya, a Espanya i la resta del món. El president Quim Torra reclama mediació internacional a Catalunya perquè afirma que està en joc la qualitat de la democràcia a Europa. El president es pregunta com es pot confiar en l'Estat que envia a la policia a pagar votants o protegeix un rei, que és, diu, un hooligan amb corona.
En una conferència a la Universitat de Ginebra, Quim Torra ha dit que cal una intervenció estrangera per garantir que es busca una solució política i també per fer que, un cop assolit un pacte, Madrid compleixi. El president ha remarcat que la classe política espanyola no està oberta a la mediació internacional, però que això no ha de servir d'excusa per la comunitat europea per no intervenir.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, destaca que el 29 de setembre i l'1 d'octubre els Mossos van assolir els objectius, però admet dubtes en casos individualitzats. El conseller defensa que els agents van actua després d'haver comprovat amb fets les intencions d'alguns manifestants davant del Parlament. Escoltem-lo.
Tot i considerar que en general es van assolir els objectius pretesos i que es van fer respectant els principis de proporcionalitat i oportunitat i fent un ús contingut i limitat de la força que legítimament pot emprar la policia per garantir els drets i la convivència de la ciutadania, també els reconec que hem observat situacions individualitzades on el comportament del policia actuant genera algun dubte o alguna controvèrsia. I, per tant, és mereixedor d'una anàlisi exhaustiva. Anàlisi que ja es va ordenar i ja s'ha posat en marxa.
Ho va dir ahir durant la compareixença a la Comissió Parlamentària d'Interior del Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre els dispositius policials dels dies 29 de setembre i 1 d'octubre.
I la Unió Europea i el Regne Unit contemplen la possibilitat d'allargar el període transitori per desbloquejar el Brexit. Les dues parts preveuen ampliar un any fins a final del 2021 el període transitori després del divorci definitiu.
Els 27 països europeus han ofert més temps al govern de May perquè realitzi una contraoferta que resolgui el punt més conflictiu relacionat amb la frontera d'Irlanda. Però es neguen, per ara, a fixar una data precisa per rematar l'acord del Brexit, que manté la incògnita sobre el final de la negociació.
Les 8:40, ara mateix tornem.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, ballar. Paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Les 8:41, Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia.
S'acosta el cap de setmana i hem de parlar de cinema i de les estrenes de la cartellera aquest cap de setmana. Però abans, deixa'm preguntar-te una cosa. Digue'm que eres a la sala del Bocadillo de Wismich, si us plau.
No.
Home.
No. A mi on veig, si és un youtuber, probablement em veuràs a 3 quilòmetres de distància.
I en aquest cas hauries fet molt bé. Vas encertar la decisió.
Sí, sí. Però a veure, això és un llarg debat que... A veure, és que això de reclamar els diners, quina estafa... A veure, quantes vegades hem anat a veure una pel·lícula dolenta i que no ens agrada i que no li trobem cap valor i que també considerem una estafa? No anem a demanar els diners a la taquilla del cinema.
Això no és que nosaltres ho considerem una estafa, és que és una estafa 100%.
Bé, ha volgut trolejar directament els seus fans, no? Perquè aquí han anat allà, han estat fans, perquè... Un despistat jo crec que no s'hi passa a veure això. I bé, en aquest cas, doncs, l'estima dels fans s'ha convertit en un odi, no? Potser és un experiment interessant el que ha fet aquest youtuber.
Bé, no sé, en tot cas, mira, ha despertat polèmica i hem estat uns dies entretinguts amb aquest tema. Després ha vingut el...
Sí.
Bueno, què tal el Festival de Sitges els últims dies, que vam acabar... que encara no sabíem el palmarès, finalment va guanyar Clímax.
Sí, ja t'ho vaig dir, no? T'ho vaig dir, que quina guanyarà, doncs, la pitjor. Doncs, efectivament, així ha estat, com sol passar cada any guanya la que jo considero com a pitjor pel·lícula del festival, i aquest any no es perseguia la tradició, doncs...
Perdona, però que potser el problema el tens tu, no, aquí?
No, jo crec que el problema és dels jurats, o sigui, tu quan passes a ser jurat, diguéssim que la teva part gamberra com que desapareix i passa a convertir-se en una part més... artística, una part més il·lustrada, no? No sé, jo pel·lícules d'aquest tipus que guanyen altres festivals, bueno, ho puc mig entendre perquè són, bé, intenta apostar per una cosa artística que tu pots combregar o no. Jo, evidentment, no m'agrada ni combrego perquè crec que és una provocació gratuïta buida de contingut, però un festival com el de Sitges, que és un festival de cinema fantàstic, on veiem un munt de produccions de terror i de fantasia d'alt nivell, que acabi guanyant Clímax, crec que no és representatiu del que hem vist al festival o del que és l'esperit del festival. Simplement em queixo per això, no?
Ja ho entenc, ja ho entenc.
Però vaja, és el meu punt de vista, cadascú té el seu.
Escolta, quines pel·lícules s'estrenen aquest cap de setmana? En quina comencem?
Doncs mira, aquest cap de setmana ja viso fluixet, eh?
Sí.
Però bé, va, començarem. Mira, aquesta és una de les que vaig veure la setmana passada al festival, que és Burning.
Burning, que no tinc el tràiler, o sigui que n'haurem de parlar així directament.
Ja, sí, i també t'he dit que si tinguessis el tràiler, molta paraula tampoc hi trobaries, eh?
Per tant, ja... No, doncs per això ho he fet, bé. Per això ho he fet, sí.
Sí, ho sabia.
Sí.
Bé, el director és un senyor coreà, que es diu Lee Chang-dong, que en aquest cas és una adaptació d'un conte de Murakami. Recordem que Murakami, doncs, és aquest autor japonès que ven un munt de novel·les i que hi ha gent que li agrada més i hi ha gent que li agrada menys o que no li agrada directament. En aquest cas, la pel·lícula va guanyar el Premi de la Crítica al Festival de Cannes i es tracta d'una pel·li, com ho diria jo, dura 2 hores i mitja, crec que el metratge és llarguíssim i injustificat, perquè la idea és bona, però això dura 1 hora i mitja i tens una pel·lícula collonuda.
Yeah.
El tema és que, clar, la trama no arranca fins que ha passat 1 hora i mitja de pel·lícula, val? Aleshores, clar, es passa 1 hora i mitja fent una introducció sobre una mena de trio amorós, per dir-ho d'alguna manera, no? En aquest cas es tracta d'un noi que coneix una noia, que es coneixien de quan eren petits i tal, i llavors ella se n'ha de viatge i quan torna amb un altre noi que ha conegut allà, que té pasta, que el té tota la vida, no? I esclar, llavors ella se'n va amb l'altre, amb el que té pasta. Però no deixa de tenir contacte amb l'amic. Uh-huh. I entre els tres es van trobant i van tenir, doncs, així, doncs, surten junts, és molt estrany, vull dir, és una situació realment estranya, no? Uh-huh. I un dia ella desapareix, i això ja t'he explicat 1 hora i mitja de pel·lícula, no?
No m'has fet el gran spoiler, doncs.
No, i ara comença a investigar a veure on és ella, què ha passat, si aquest individu, doncs, és sospitós o no d'alguna cosa, i bé, juga amb això la pel·lícula. Que passa que és una pel·lícula, t'ha dit, 1 hora i mitja, estira 2 hores i mitja, i jo crec que és injustificable, no? Però bé, té altres coses bones, la pel·lícula, no? La fotografia, bé, té coses interessants.
Una no recomanació, en aquest cas. O arribar quan hagin passat una hora i mitja de la pel·lícula.
Ah, exacte. Sí, sí, també seria una opció, eh?
Sí. No sé si et deixen entrar, suposo que sí, però calcules allà una horeta i vinga.
Sí. No, llavors suposo que la pel·lícula s'ha de ser portar millor, no? Però bé, no és una recomanació perquè té coses bones i interessants, però llàstima de la durada, no?
Sí, sí. Què més per aquest cap de setmana?
Què més? Vinga, Matar o morir, Peppermint.
Ah, aquesta.
¿Quién es mi chica?
¡Uy, soy la reina!
¡Quieta, quieta! Mi chica tiene amor en el corazón, nieve en los ojos y menta en la sangre.
Feliz cumpleaños.
Què n'hem de dir d'aquesta?
Senyora North? Doncs això és com, saps, les pel·lícules aquelles de Charles Bronson que feia als anys 70, o una mica l'estil aquestes que fa Liam Neeson ara, no? De m'han mort la família i ara vaig a venjar-me.
Sí.
Doncs és el mateix, però amb la Jennifer Garner. Recordem que Jennifer Garner havia fet una sèrie de televisió, que era Alias, que havia produït el J.J. Abrams, que estava molt bé. I des d'aleshores en el cinema sí que va fer alguna intentona en cinema d'acció, la vam veure a Electra, però bé, en els últims anys s'ha quedat bastant relegada com a actriu secundària, cosa que és una mica una pena, i a més en pel·lícules doncs, de contingut familiar, no pel·lícules d'acció.
Ja.
I en aquest cas suposa el retorn de l'actriu en produccions d'acció, que és aquest Matar a morir, que és això que li passa, no? Li maten a la seva família i aleshores és ella, que ha estat doncs, una dona, mestressa de casa, ha cuidat els fills i tot això, doncs aprendrà a convertir-se en una assassina de primera categoria i començarà aquí a repartir a torre i a dret, no? Bé, és una pel·lícula que ha tingut molt males crítiques. El què, perdona?
Dic que si ens agradarà.
No ho sé, ha tingut molt males crítiques. A Rotten Tomatoes tenia un 10.
Uf, un 10, un 10 de 100.
Sí, 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 un 10 és poc, eh?
Sí, molt poc.
Sí, sí. Vull dir que, no sé, jo crec que és una pel·lícula que no els hi deu haver acabat de sortir rodona, però vaja, no l'he vist. De totes maneres, ha costat poquet, 25 milions de dòlars, i n'ha recaptat cap uns 40 de moment arreu del món,
doncs
cosa que no està malament.
No ens ha sortit rodó, de moment.
Sí, 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 vull dir que com a mínim, a veure, que no hi haurà guanyat molta pasta, però alguna cosa sí.
Bé, mira, d'això es tracta. Molt bé, però què més? Continuem.
Continuem, Slenderman.
Slenderman, aquesta.
Nadie desaparece así como así.
Què està passant aquí, que hi ha tot de sorollets?
Mira, això és una patata calenta, aquesta pel·lícula. Una patata calenta de Sony. Això, l'Slenderman, és com va sorgir aquest personatge a través d'un concurs, d'un fòrum d'internet dels Estats Units, que consistia en que havies de crear el personatge de terror més gran, no? Si guanyava, doncs, qui creies aquest personatge. I aquí va haver un senyor que va dibuixar doncs, una mena de monstre que tenia, era molt alt, que tenia els braços enormement llargs i que li va posar com a nom Slenderman i que la característica que el va fer guanyador d'aquell concurs va ser justament que havien testimonis doncs, que afirmava que havia segrestat a nens i adolescents, no? I va crear un mite al voltant d'això. El cas és que la febre aquesta es va estendre bastant per internet. Sony va començar a fer aquesta pel·lícula i mentre ja doncs, l'havia rodat, resulta que dues menors de 12 anys van intentar assassinar un amic per tal d'invocar aquest monstre fictici que és Slenderman.
Corai.
Sí, la cosa es va convertir en un problema per Sony, que havia d'estrenar una pel·lícula que, bé, que com a societat no quedava molt bé després dels fets aquests que havien succeït. Aleshores, Sony ha intentat desfer-se de la pel·lícula com ha pogut, ha retallat tot el contingut violent, per tant ha deixat la pel·lícula amb una cosa una mica estranya, la va intentar vendre fins i tot a Netflix, a veure si li comprava, perquè sabia que en taquilla no faria res, i al final la va estrenar així com de mig tapat aquest estiu, justament la mateixa setmana que s'estrenava Megalodon, i que va passar bastant desapercebuda, i ara aquí a casa nostra arriba aquesta setmana, no?
I no ha tingut èxit, finalment, evidentment.
No s'ha menjat res als Estats Units, i aquí probablement també passi bastant desapercebuda.
Ja. I si no volem anar a veure Slenderman, podem anar a veure...
Per exemple, La Buena Esposa.
La Buena Esposa.
Hola, ¿es usted el señor Joseph Castleman?
Sí.
Tengo el gran honor y el placer de comunicarle que ha sido usted elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura de este año.
Dime que esto no es una horrible broma pesada.
Es todo real, cariño.
Un escritor escribe, porque si no, su alma muere de hambre.
He leído las primeras obras de Joe.
¿Qué pasa aquí?
Bé, ara que tenim els Premis Nobel a vegades una mica qüestionats, aquesta pel·lícula una mica el que fa és incidir en el tema. El que més destaca és la presència de Glenn Close a la pel·lícula, que interpreta doncs, a una dona que durant la seva vida ha sacrificat tots els seus somnis en favor del seu marit. És a dir, el que ha fet ella és escriure tota una sèrie de novel·les, una sèrie d'obres, i el nom que hi ha posat és el del seu marit. Aleshores, i s'emporta tots els mèrits és el seu marit. Ara, clar, quan aquest resulta que va i li donen el Nobel de Literatura, ella diu, prou, fins aquí hem arribat, i ara, doncs, anunciaré a tothom que he estat jo qui realment ha escrit aquests llibres.
Ostres, el punt de partida està molt bé.
Sí, és interessant. A més, suposo que amb Glenn Close ens assegurem, clar, doncs, que... una presència molt potent a la pel·lícula.
I què? Com l'han valorat?
Aquesta, doncs la veritat és que no ho sé.
Ah, doncs
com,
mira.
Com està valorada.
Va, anem a buscar-ho.
Li dones un cop d'ull?
Sí.
Jo crec que bé, perquè pinta bé la pel·lícula. Aquesta és interessant.
A veure, no sé com li diuen en anglès per buscar-ho a Rotten Tomatoes. Si no, ho buscaré en castell. The Good Wife, evidentment.
Mira, tal qual.
Tal qual.
I és estrany, a vegades, trobar traduccions literals, perquè... Realment tenim una inventiva a aquest país que és terrorífica.
Ostres, estem dient... No, clar, The Good Wife és la sèrie. The Good Wife és la sèrie.
Sí. Ja m'estranyava que no fos literal.
The Wife, li han dit. The Wife. Home, un 85%.
Bé, no està malament.
No està malament.
Sí, sí.
Un 85% de crítiques positives. Diu que el punt més interessant és la fortalesa de Glenn Close, en això, el paper de Glenn Close.
Home. Sí, òbviament. A més, Glenn Close, que la tenim, que sí que és cert que la veiem bastant en televisió, fent diferents sèries, però en cinema la veiem poquet, per tant, és una bona oportunitat.
Doncs sí. Vinga, una última pel·lícula.
Vinga, una última pel·lícula, en aquest cas un documental que seria Desenterrando Sad Hill.
Sí, digues. Desenterrando Sad Hill. Bé,
això és un documental força curiós.
Ah, sí?
Recordes la pel·lícula El bueno, el feo y el malo, del Sergio Leone?
Jo, sí.
Bé, és aquells espagueti western de l'època i tota la història.
Bé, sí.
El cas és que això es va rodar en el Valle de la Mirandilla, a Burgos. I a l'escena final, que era el clímax, sortia com una mena de cementiri amb 5.000 tombes.
Carai. Doncs,
estaven allà com posades de tretzo, no? Va passar els anys i es veu que un grup de friquis, de fans del Leone i de tot això, i dels espagueti western, van descobrir que, de fet, les tombes no es van retirar mai i que continuaven allà. El que passa que amb els anys havien quedat enterrades per 10 centímetres de terra. Aleshores, la pel·lícula ens explica la història d'aquest grup de fans que es dirigeixen en aquell punt i que desenterren tota la zona com si fos allò una expedició arqueològica per trobar aquestes 5.000 tombes que encara continuaven allà.
Carai.
I el documental doncs, segueix tot aquest procés de desenterrament i de reconstrucció d'aquest grup. Per cert, aquesta també es va poder projectar al Festival de Sitges i va guanyar el premi de la secció Noves Visions.
Molt bé. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies.
Doncs fins la propera setmana.
Això, parlem la propera setmana, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada, adéu.
Una abraçada. A Agenda. Del 19 d'octubre fins al 25 de novembre, Platja d'Aro portarà una campanya gastronòmica sota el títol Platillo de Banyuts a Guatefamità.
En una conferència a la Universitat de Ginebra.
Aquesta no és la Guatef Amità, la tenim aquí, a Guatef, endavant.
Això passarà en 8 restaurants amb nous plats, amb el cargol com a protagonista, incorporats temporalment a les cartes dels establiments, amb preus de 9,50 € a 13,90 €. Una iniciativa d'Aro impulsa regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i l'Associació Nit i Dia d'Hoteleria, Restauració i Oci Nocturn. Els establiments participants i les propostes que presenten són de gust, cargols, els tres porquets, Racó de l'Epi, del Mar a la Muntanya, M&B, cargols M&B, la Proa, cargols a la Llauna, la Tisana, cargols en salsa, Terrassa de Segaró, els cargols de casa, The Grill BB, cargols amb sofregit de tomàquet i allioli, i Villa Helena, Llauna de cargols a la Bolognesa. L'acció substitueix en el calendari a l'anterior proposta tardor de tapes desenvolupada els darrers dos anys, també d'octubre-novembre. La nova campanya Platillo de Banyuts s'incorpora en el conjunt de programació d'activitats vinculades a la gastronomia al municipi i que enguany també ha estrenat la proposta La Cullera, El Bacallà i molt més.
I també us volem proposar dissabte anar a gaudir d'una nit de teatre, circ i dansa sota el títol de Mundos de Papeles.
Aquest cop la companyia Bole Temps ens ofereix una història pertorbadorament divertida, tendra i trepidant que combina amb humor i espontaneïtat tècniques de circ, teatre i dansa en què els espectadors són testimonis d'excepció d'un continu d'anar d'aquí cap allà on res és el que sembla i tot sembla el que és. Un home sol i abandonat recorre els passadissos buits d'un lloc que antigament era ple de vida estranya i agitada. Ara, només queden els somnis dels seus antics anfitrions. De tots els records que habiten en aquest lloc, l'home va escriure una llarga epopeia on la seva imaginació es va fer reina. Els personatges neixen del no-res, els objectes es modelen a les necessitats del narrador en un món on es confon la vida amb els somnis. Recordeu, aquest dissabte a les 6 de la tarda a l'Auditori Ter a Torroella de Montgrí.
Gràcies a Guatef. Sabeu que podeu trobar tota l'agenda cultural del Baix Empordà a radiocapital.cat/agenda. Acabem el programa amb el temps, Albert Aparicio.
Jornada dominada per núvols i precipitacions que localment poden ser més intenses durant aquest matí. El temps insegur ens acompanyarà tot el dia d'avui i cap a la nit es preveu que baixi la probabilitat de precipitació. No hi haurà grans diferències entre la temperatura màxima i la mínima i el termòmetre oscil·larà entre els 17 i els 22 graus. El vent de gregal bufarà amb ratxes entre febles i moderades i demà no millora gaire l'estat del cel. Seguirem parlant d'intervals de núvols i la possibilitat de nous ruixats cap a la tarda.
Fins aquí el supermatí d'avui que hem fet tota la redacció d'informatius i també l'equip tècnic. Nosaltres tornem demà.